D'uns mesos ençà el programa us expliquem cada vegada que coneixem una dada en referència a la inflació, a més l'hem anat seguint, que s'estava produint una situació paradoxal. La dada global de la inflació tendia a millorar, a anar a la baixa, però en canvi, us dèiem, anar al supermercat cada dia resultava més car. En més d'una ocasió hem acabat parlant d'aquesta inflació subjacent que no dona treva i quan mirem el que ha passat en el global de l'any el 2022 i el tancament al 2023, la situació no va canviar pas. La inflació en general ha donat un respir, fins i tot segurament un respir millor del que preveien les estadístiques. L'hem acabat tancant l'any al 5,8%, però en canvi la inflació subjacent ha continuat pujant i la tenim pràcticament a tocar del 7% al 6,9%. És veritat que en general ha baixat el preu de l'energia, és veritat que en general ha baixat el preu dels carburants i que això ha ajudat especialment a que la dada global de la inflació millorés, però anar a comprar continua sent un autèntic mal de cap cada vegada per a més famílies. Avui, que és primer dia laborable del 2023, segon dia amb el paquet de mesures aprovat pel govern espanyol per aquesta arrencada de l'any ja en marxa, teníem ganes de fer balanç, de situar-nos, de saber on som i de plantejar-nos cap on anem, què és el que ha de passar, què és el que hem d'esperar que pugui passar a partir d'ara des d'un punt de vista econòmic. Per parlar-ne, ens acompanya aquest matí l'Alfons Fernández, que és economista, membre de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Senyor Fernández, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia i molt bon any.
Molt bon any. Gràcies per acompanyar-nos avui. Si li faig la pregunta en global de com estem, la diagnosi, quina seria?
La diagnosi és que tenim una inflació que encara persisteix i que ens acompanyarà al llarg de l'any 2023. I és veritat que, de moment, els preus, en termes generals, s'estan suavitzant, però patirem un 2023, en termes generals, amb una pèrdua de poder adquisitiu que vindrà explicada per un augment dels preus que, com dic, persistirà i també per una pujada dels tipus d'interès. És a dir, aquesta seria una mica la perspectiva global de cara al 2023.
Per tant, estem davant d'un any que en general diríem que encara serà una mica complicat o que ens farà estar bastant alerta de la butxaca i del control de l'ingrés i de la despesa en l'economia familiar, per entendre'ns, en la domèstica del dia a dia.
Sí, efectivament. És veritat que els preus comencen a suavitzar-se, fruit de la reducció dels preus energètics, però la inflació subjacent, que és la que mesura sobretot el cost de la cistella de la compra, doncs continua molt, molt elevada, vora del 7%. Això és explicable especialment pel cost dels aliments, que s'han incrementat en un 15%, i al llarg del 2023 les famílies doncs, continuem tenint cost de preus cada vegada més suaus, però encara en tendència creixent, i a la vegada també uns tipus d'interès que aniran a l'alça perquè el Banc Central Europeu, mentre que hi hagi inflació, els continuarà apujant. Per tant, això tocarà directament a la butxaca dels consumidors i de les famílies, efectivament.
Clar, estem parlant bàsicament d'un any en el qual estem d'alguna manera o altra abocats encara a una certa pèrdua del poder adquisitiu, no? Per tant?
Sí, si fem un balanç, de fet ja l'hem perdut, no? El poder adquisitiu. De vegades perdem de vista el que va passar en el 2021, i és que en el 2021 la inflació va ser d'un 6,5%. Ara tenim un 5,8%, és a dir, que ja estem en un 12%, aproximadament, en dos anys consecutius. Les perspectives del 2023 és que la inflació se situarà al voltant d'un 5%. Per tant, si li afegim el 12%, ja tenim en tres anys una inflació acumulada que seria d'un 17%. Per molt que hagin augmentat els salaris, evidentment els salaris no ho han fet en la mateixa proporció, això significa que les famílies de prop mig segurament haurem perdut dos dígits, és a dir, un 10% aproximadament de poder adquisitiu. Significa que podem comprar un 10% menys de coses que abans.
Clar, i això anava a dir, i això que hem acabat tancant el 2022 amb aquest 5,8, que fins i tot millora fins i tot les previsions més optimistes, que jo recordo que havien arribat a parlar de que estaríem, si tot anava bé, al voltant del 6,5%. 5,5%, no? I al final, fins i tot hem acabat una mica per sota del 6%.
Sí, en el cas d'Espanya, que ha sigut un país de la Unió Europea que s'ha avançat, no? És a dir, va ser el primer país que va començar patint la inflació més durament que el promig de la Unió Europea. De fet, va ser el primer país que va arribar al 10%. I també és el primer país que està començant a controlar la inflació. Per tant, és l'avançada del que passarà a la resta de països de la Unió Europea. Però, efectivament, s'està controlant, fruit de les mesures encetades pel govern, doncs, com, per exemple, la bonificació dels preus dels carburants, que ara ja acaba, no? Excepte pel sector professional. També el topall en el preu del gas dins de la factura elèctrica. És a dir, totes aquestes mesures han sortit bastant efecte. El que passa és que la inflació subjacent, que és la que mesura realment el cost de la cistella de la compra quan anem al supermercat, aquesta, lluny de baixar, s'ha anat incrementant, no? De manera que ara ens trobem en aquesta situació en què la inflació subjacent supera ja bastant, bastant per sobre a la inflació general.
L'anunci del govern espanyol de la supressió de l'IVA o de la reducció de l'IVA, també en funció del producte, en la cistella de la compra, realment s'acabarà notant? És a dir, realment ajudarà a que baixi aquesta inflació subjacent?
Hauria de, però no sabem en quina mesura els comerciants podran traslladar aquesta reducció de l'IVA cap al consumidor final. Estem parlant de que la reducció de l'IVA és d'un 4%, perquè els productes que es troben afectats són aquells que són bàsics, com el pa, la llet, les fruites, les verdures, que sí, estaven gravades amb un IVA superreduït del 4%. Per tant, ara, doncs, en treure aquest IVA, doncs, segurament els preus haurien de baixar, però els comerciants, d'augment, es continuen queixant de que els seus marges són molt petits. També és veritat que el govern ha dit que posarà mesures de control per verificar en els comerços i establiments que, efectivament, s'acabi baixant l'IVA en la mateixa proporció.
Ja, això pensava, justament, en aquest sentit, senyor Fernández, i això com es controla, no? Perquè, per exemple, ahir, quan un començava a mirar, doncs, que havia pogut, era festiu i tampoc és que hi hagués grans comerços que poguessin estar oberts, no? I els mitjans de comunicació ens fixàvem, sobretot, per exemple, en el que passava als forns de pa amb el preu del pa, no? I quan preguntaves a les persones que estan treballant en aquests locals, deien, sí, home, l'IVA l'hem tret, el problema és que els preus amb l'any nou ja han pujat i els costos, l'increment de costos que hem tingut és molt superior a la reducció de l'IVA, per entendre'ns, no?
Sí, però tot i així, si tenen en compte que ja abans hi havia un IVA del 4% i ara doncs el govern en principi el treu, en principi, des d'un punt de vista teòric sobre el paper, haurien de reduir-se els preus a aquest 4%. El que passa és que els comerciants, del que es queixaven l'altre dia, era que ells ja han pagat un IVA per aquests costos de producció, per aquest producte, i que en canvi ara no el podran cobrar. El que passa és que això és una realitat a mitges, no? Perquè imaginem que aquest IVA encara existís. Doncs aquest IVA que cobrarien els comerciants no seria per ells, l'acabarien ingressant a favor de l'Estat. El que passa és que sí que és cert que els comerciants que fan la declaració de l'IVA cada 3 mesos, el fet de cobrar-lo significa que poden mantenir aquest IVA cobrat durant 3 mesos. És a dir, és un tema de finançament. Però en principi no hauria de suposar ni cap cost ni cap benefici de cara als comerciants.
Aconseguir reduir la inflació subjacent seria el que realment començaria a poder donar un cert respir quan estem parlant de l'economia de les famílies. Dic perquè vostè em plantejava aquests dos elements, no? com les dues grans dificultats, diguem-ne, per quadrar l'economia de les cases, i on més ho podem patir, la cistella de la compra i els tipus d'interès. I el segon, ja tenim clar, ara hi entrarem, però ja tenim clar que aniran amunt, perquè així ho va dir molt clarament la Christine Lagarde des del BCE, no? I per tant, l'única manera que tenim d'intentar contenir la situació és que anar al supermercat no sigui tan car.
Sí, el que passa és que els dos indicadors van de la mà. És a dir, en la mesura que els preus comencin a suavitzar-se, el Banc Central Europeu deixarà de pujar els tipus d'interès. Per tant, una cosa va de la mà. El que passa és que el comportament no és paral·lel, sinó que és asimètric. És a dir, hi ha un decalatge entre la pujada de tipus i el control de la inflació. Efectivament, aquí el que interessa és que la inflació subjacent vagi regulant-se, vagi suavitzant-se, de cara a fer més liviana la cistella de la compra de cara als ciutadans. Això, en principi, hauria de començar a succeir al llarg del 2023.
Serà una baixada lenta?
Sí.
Sí.
Digui, digui.
No, no, si aquesta baixada de la inflació subjacent serà una baixada lenta, és a dir, si és un procés, diguem-ne, que costarà que s'acabi notant realment al llarg dels mesos.
Serà qüestió de mesos. De fet, hem parlat abans de que l'IPC general es trobarà per sota de la inflació subjacent.
Sí.
Això no és tampoc una situació tan anòmala, perquè el que passa és que l'IPC acaba sent l'avançada del que passarà després en la inflació subjacent. M'explico. Quan van pujar-se els preus dels productes energètics, que van ser el detonant d'aquesta crisi inflacionària, això es va notar molt en l'IPC general, però, en canvi, a la inflació subjacent encara estava estable. Això per què? Doncs perquè els comerciants estaven absorbint aquests costos de producció i no els traslladaven en els preus dels productes. En veure els comerciants i les empreses que aquesta pujada de preus s'ha anat cronificant, què ha passat? Doncs que han hagut de traslladar en els preus finals dels béns i serveis que ells venen, doncs aquesta inflació dels costos de producció, mentre que ara, paradoxalment, els preus energètics estan baixant. Per tant, en la mesura que baixin, també a la llarga, en qüestió de mesos, els comerciants haurien de començar també a reflectir aquests costos de producció que van a la baixa també en forma de preus dels seus productes, dels seus béns i serveis més baixos. Això té un decalatge de mesos, per tant, és un mecanisme més o menys natural i no ens hauria d'estranyar tant el fet de que l'IPC estigui, en aquest cas, per sota del general de la inflació subjacent, perquè acaba sent l'avançada un de l'altre.
Aquesta és la situació econòmica. Deies que, a més, això va molt del bracet, diguem-ne, de les decisions que pugui anar prenent el Banc Central Europeu. És veritat, l'Euribor va acabar tancant l'any i el tenim per damunt del 3%. Quin és l'escenari? És a dir, cap a quin escenari ens hem de situar des del punt de vista dels tipus d'interès de cara a aquest 2023? Si les coses van més o menys, diguem-ne, com la situació econòmica preveu que hagi de ser, cap a on anem pel que fa als tipus d'interès?
Doncs la situació econòmica prevista de cara al 2023 és que, en principi, la inflació rondarà al voltant d'un 5%, és a dir, estarà per sota de la que hem patit el 2022, però encara persistirà una inflació elevada. Això significa que el Banc Central Europeu seguirà apujant els tipus d'interès. Si bé és cert que aquesta pujada segurament serà cada vegada més suau. Recordem que el Banc Central Europeu va fer unes pujades inicialment, aquest estiu, d'un 0,75%, després ja l'última ha sigut d'un 0,5%, i no ens hauria d'estranyar que a mesura que aquests preus es vagin regulant, les pujades, en lloc del 0,5, acabin sent del 0,25%. Per tant, jo el que prevé que és una inflació que s'anirà moderant, però que encara serà elevada en el context que vol el Banc Central Europeu. Per tant, aquest Banc Central Europeu es veurà obligat a seguir apujant els tipus d'interès, però també d'una manera més suau. El que passa és que el fet de que segueixin augmentant els preus i els tipus d'interès no deixa de ser una solució de cara a les famílies, perquè són els dos principals indicadors que afecten a la seva renda disponible.
Clar,
per fer-nos
això
una idea.
Clar. Digues, digues, perdona.
Per fer-nos una idea, el tipus d'interès que ha pujat, no?, i com bé deia vostè, ha sobrepassat ja el 3%, significa que en una hipoteca mitja d'uns 100.000 euros una família hauria de destinar a vora de 3.000 euros més a l'any. Per tant, si ara pugen els tipus d'interès un 0,25%, el càlcul és ben fàcil, no simplement fent una extrapolació.
Clar. No, no, per això li deia que segurament serà un any encara, diguem-ne, d'un cert patiment o de preocupació per aquelles persones que hagin de renovar les seves hipoteques, que han de començar a quadrar una altra vegada l'economia familiar, tenint en compte que la despesa els augmentarà considerablement, sobretot tenint aquesta visió global de l'any, per entendre'ns, eh?
Sí, aquestes famílies que tenen hipoteques a tipus d'interès variable s'estima que són vora de 4 milions i mig.
Sí, eh?
Les famílies espanyoles que tenen hipoteques a tipus d'interès variable seran les famílies que més patiran l'increment dels tipus d'interès, efectivament. Perquè això suposarà una merma nova dins del seu poder adquisitiu. Sí, sí.
No sé si hi ha alguna cosa positiva, diguem-ne, per explicar-li a la gent de quan pugen els tipus d'interès, però potser l'única que seria que si algú té allà uns calerons i vol posar algun tipus d'estalvi, també aquí com a mínim hi pot començar a tenir una miqueta de guany, perquè com que tampoc donaven res, no?, fins fa res,
sí.
Aquí així com a mínim seria l'altra cara de la moneda, per entendre'ns, no?
Seria l'altra cara de la moneda, perquè efectivament els estalviadors conservadors que invertien els seus diners doncs, en comptes en imposicions en termini, en renda fixa, han viscut uns anys de rendibilitats pràcticament nul·les. Per tant, ara és el moment de començar a treure una mica de rèdit d'aquests estalvis. El que passa és que estem parlant de que els tipus d'interès ara poden estar en un 1, un 1,5%, un 2% màxim si invertim en renda fixa, és a dir, en productes conservadors, que, clar, no és suficient per combatre la inflació. Per tant, significa que seguirem perdent poder adquisitiu encara que invertim en aquest tipus de producte. El que passa és que compensarem una mica.
Ah. Els salaris aquest any és un any en què costarà molt que tirin amunt. Jo crec que la revalorització de les pensions està al voltant del 8,5%. Segurament, estadísticament, els pensionistes són els que en surten més ben parats, diguem-ne, d'aquest canvi d'any. A la pràctica són uns 100 euros anuals, uns 100 euros mensuals, aproximadament aquí a Catalunya, no? Si no m'equivoco, respecte d'una pensió mitjana. Clar, la qüestió és els salaris dels treballadors, no? Que és el que pugui acabar passant. Els funcionaris s'ha acabat marcant un 2,5%, per tant, poc alentador, diguem-ne, per a totes aquelles persones que no estan al sector públic que puguin veure millorat el seu salari, eh?
Sí, sí, efectivament és el col·lectiu més vulnerable ara, no? Paradoxalment, els treballadors que estan en el sector privat, que han de negociar a nivell d'empresa o a nivell de conveni col·lectiu els increments salarials, doncs, segons els últims estudis, es veu que en l'any 2022 l'increment salarial promig ha sigut d'un 2,7%, és a dir, molt per sota de la inflació. Això és un promig, això significa que hi ha famílies que han perdut un 10% i d'algunes altres que és possible que hagin inclús guanyat poder adquisitiu. Però en promig, el diferencial ha sigut una inflació a vora d'un 6% i un increment salarial d'un 2,7%, doncs estem parlant de 3 o 4 punts de pèrdua de poder adquisitiu. I aquests ciutadans són els que seguiran patint segurament la pèrdua de poder adquisitiu de cara al 2023, perquè l'increment salarial, tot i que es continuarà donant, serà parcial, és a dir, no compensarà aquesta inflació prevista més o menys del 5%, sinó que podem parlar d'un nou increment salarial d'un 2%, per tant, és una nova pèrdua de poder adquisitiu d'un 3%.
Uh-huh. Amb aquest escenari que estem dibuixant i amb les mesures aprovades pel govern espanyol de cara a aquest 2023, que a més d'entrada, i tal com s'han comunicat, són per als primers 6 mesos d'aquest any, veient el que ha passat l'any anterior, són mesures que enteneu que funcionaran o que poden funcionar per donar un cert alleujament a les famílies?
Són mesures que en principi haurien d'aliviar una mica la situació de les famílies, tot i que no és la solució, no? Simplement estem intervenint al mercat. Fixem-nos que totes les mesures van encaminades a això, a intervenir. És a dir, la reducció de l'IVA és una intervenció estatal dins del sector privat de l'economia, el topall del preu del gas dins de la factura elèctrica també és una intervenció de l'economia, el preu màxim que s'ha posat en el petroli rus de 60 dòlars és una intervenció de l'economia i, a més, la Unió Europea acabant també claudicant i posant un preu màxim a nivell global de tots els països, el gas, de 180 euros al megawatt hora. Per tant, estem parlant de mesures intervencionistes. Les mesures intervencionistes tenen un recorregut determinat per intentar aliviar una situació conjuntural, però, evidentment, no és la solució. La solució passarà perquè el mercat per si sol comenci a regular-se. I el mercat ho farà. El que passa és que a mesura que anem suavitzant els preus, la pregunta és, la pèrdua de poder adquisitiu que hem patit els treballadors, aquesta com la recuperarem? Aquesta és la gran pregunta, perquè segurament el mercat s'acabarà autoregulant, però el que no sabem és si el mercat, dins d'aquest mecanisme d'autoregulació, també permetrà en un futur recuperar els salaris. Aquesta és la gran pregunta de cara als consumidors i famílies.
Ja. El dibuix d'entrada és que sortirem més pobres?
El dibuix d'entrades que sortirem més pobres, com a mínim en el curt termini. Si entenem el curt termini com un any vista, més o menys, que és el que fem els economistes, doncs a un any vista, dos anys vista, en principi el poder adquisitiu no el recuperarem. És a dir, continuarem perdent poder de compra fins que l'escenari comenci a normalitzar-se, fins que els preus comencin a suavitzar-se, els tipus d'interès deixin de seguir pujant i en aquell moment la pregunta serà què passa amb els salaris, no? Si recuperem efectivament aquest poder adquisitiu o no. Però de moment, a un any o dos anys vista, de moment, en general, serem més pobres.
Podem acabar amb algun missatge en positiu?
Bueno, el missatge en positiu jo diria que és que el mecanisme, que el propi mercat comença, no?, ja a autoregular-se. És a dir, en el cas d'Espanya, va ser el primer país que va patir la crisi inflacionària amb taxes de dos dígits, recordem. També és el primer país que està començant a controlar els preus. És veritat que part d'aquest control prové de mecanismes intervencionistes, però el propi mercat ja està absorbint d'una manera natural aquests preus. Per tant, jo penso que el missatge optimista que hem de donar de cara als consumidors, a les famílies que ens estan escoltant, és que el mercat posarà en joc les seves coses. El que passa és que hem de tenir una mica de paciència i durant aquest període doncs hem de resistir les famílies, no tenim més remei.
L'Alfons Fernández és membre de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Un plaer que ens hagi acompanyat aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies per ser-hi i molt bon any també a l'Alfons Fernández en aquest primer dilluns laborable d'aquest 2023. Amb ell hem volgut començar a situar-nos. Aquesta és la realitat, això és el que hi ha i caldrà començar a veure a partir d'ara quina evolució tenen les coses. Parlàvem ara en aquesta conversa, d'entrada el govern espanyol ha aplicat aquesta sèrie de rebaixes, especialment de l'IVA per als productes bàsics. Alguns desapareix l'IVA directament, del 4% al 0%, el pa, la farina, la llet, els ous, el formatge, la fruita, la verdura, les hortalisses, les llegums, els cereals, els tubercles deixen de tenir IVA. D'altres, com l'oli o la pasta, veuen reduït l'IVA del 10 al 4%, però, ai las, què ha passat quan la gent ha començat a comprar? Estan ja el 2023, malgrat aquests descomptes, com que els comerciants han pujat els preus més que no pas aquesta proporció, moltes d'aquestes coses avui són més cares que no pas dissabte. Ara en seguirem parlant, ho farem també en temps de tertúlia amb la Sílvia Angulo, amb el Xavi Barrena i amb en Roger Pi de Cabanyes, aquí en directe al matí a Ràdio Estel, un dia en què estarem també molt pendents, evidentment, de Ciutat del Vaticà, on a aquesta hora obre les seves portes la Capella Ardent pel Papa Emèrit Benet XVI, mort també els darrers dies. Avui ens n'ocuparem també en el programa aquí a Ràdio Estel. Per tant, no marxeu. Una pausa molt breu per la publicitat i tornem amb tot això.
Comences l'any en bona companyia. El comences amb Ràdio Estel. Ràdio Estel us desitja un feliç any nou.